Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
En el capítol anterior...
El divendres 28 de febrer del 1986, al centre d'Estocolm, maten d'un tret el primer ministre de Suècia, Olof Palme, i el seu assassí desapareix sense deixar rastre. Des de l'inici de la investigació, es critica la ineficàcia de la policia, que va d'un sospitós a l'altre sense aconseguir cap prova concloent. Després de perseguir pistes fallides, a l'estiu del 1989, 3 anys després del crim, es jutja i es condemna un toxicòman anomenat Christer Pettersson. La policia, que creu que va actuar sol, considera que ara sí, el cas està resolt, però un tribunal de segona instància absol el condemnat. Durant els anys posteriors, els investigadors deixen el cas Palme en un segon pla. Creuen que no hi pot haver cap altre sospitós. I, mentrestant, altres persones fan les seves pròpies indagacions.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. En el capítol anterior us vam parlar de les versions oficials, les que ha donat la policia, sobre la mort del primer ministre suec Olof Palme. Avui farem una cosa poc habitual. Ens centrarem en una versió periodística, la que ha treballat el periodista suec Jan Stocklasa, partint de l'exhaustiva investigació que va fer el també periodista Stig Larsson. L'home que va escriure la trilogia Millennium, de la qual s'han venut més de 80 milions d'exemplars, que aviat està dit, va dedicar més temps a investigar el cas Palme que a escriure les novel·les que el van fer famós, quan ja era mort. Doncs el periodista Stocklasa va publicar un llibre força interessant que serà la base del nostre relat d'avui. Es titula Stig Larsson, el llegat. L'objectiu del llibre, qui va matar Olof Palme? Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
El protagonista de la nostra història d'avui, el periodista i escriptor suec Jan Stocklasa, va començar a investigar el cas Palme per una casualitat. L'any 2008 havia decidit escriure un llibre amb un objectiu molt diferent: analitzar com certs llocs poden portar les persones a cometre un crim. Havia tret la idea d'una teoria que havia estudiat a la universitat quan feia arquitectura, que diu que els espais influeixen en el comportament dels individus. Per exemple, suposadament els centres comercials es construeixen de tal manera que la gent consumeixi com més millor. Però mentre estava preparant aquest llibre, el Jan va trobar alguna cosa que el va fer canviar completament de tema. Ja hi arribarem. Aquest periodista i escriptor va trobar la localització perfecta per al seu llibre. Un pis del centre d'Estocolm, al carrer Norrmalmstrand, on els anys 30 s'havia comès un triple crim. Així ho explica el Jan Stocklasa en el seu llibre.
Al vespre del 7 de març del 1932, 3 persones van ser trobades mortes en un apartament de 8 habitacions i 250 metres al quart pis, al número 24 del carrer Norrmalmstrand. Tots 3 cadàvers havien estat descoberts per la filla de 5 anys. Les víctimes van ser identificades com Halmar von Sydow, propietari del pis, la cuinera Emma Erou i la majordoma, Emma Hamm. Tots tres havien mort a causa de fractures cranials produïdes amb un objecte rom, probablement una planxa que havia desaparegut de la casa. Tan bon punt va arribar la policia, va quedar clar que, amb tota probabilitat, l'autor d'aquells crims havia estat el fill de 23 anys, Frederick von Sydow, que havia fugit del lloc dels fets amb la seva jove muller, Ingun. Al voltant de les 10 del vespre, els agents van localitzar la parella jove al restaurant Gillet d'Uppsala. La policia es va esperar al vestíbul per no cridar l'atenció innecessàriament, però abans d'aconseguir detenir-los, en Frederick va disparar un tret al cap a la Ingun. La noia va morir a l'acte. A continuació, ella es va disparar un segon tret i va morir també a l'instant.
Aquell apartament va tenir diversos inquilins en les dècades posteriors perquè, pel que havia passat l'any 32, ningú no volia quedar-s'hi massa temps. Però el 1980, 48 anys després del crim, s'hi van mudar un metge que es deia Alf Enström i una actriu sueca de nom Gio Petré. Recordeu els noms perquè seran importants. Alf Enström i Gio Petré. Aquest matrimoni va viure a l'apartament del carrer Nord Malmstrand durant gairebé 20 anys, fins que es van divorciar l'any 98. A partir d'aleshores s'hi va quedar només l'home. Però l'Alf Enström havia començat a patir problemes psiquiàtrics i va estar un temps internat en un centre. Després en va sortir i va tornar al pis. L'any 2003, després que hagués deixat de pagar les factures, el van voler desnonar i aleshores va passar això.
Vestit només amb una camisa i una cassola al cap, com si es tractés d'un casc, Enström va obrir la porta als executors fiscals i a la policia. Quan es va adonar de què els havia portat fins allà, va tancar la porta amb clau d'una revolada i va començar a disparar amb una pistola a través de les portes dobles amb vidres gravats. Un agent de policia va rebre diversos impactes de bala, però va sobreviure. Alf Enström va ser condemnat a internament psiquiàtric.
Ja veieu que aquest pis té història, doncs encara n'hi ha més. Aquell episodi va ser el que va convèncer el periodista Jan Stocklasa que havia de parlar de l'apartament d'Estocolm al seu llibre sobre arquitectura i crims. En aquell moment encara no s'havia interessat pel cas Palme, però mentre buscava informació sobre les persones que havien viscut en aquella casa, va descobrir un detall que li va fer canviar de plans. De seguida ho veurem. Però abans anem a l'octubre de l'any 2010, quan el periodista va entrevistar en una pastisseria d'Estocolm el doctor Alf Enström.
La Gio. Era la dona més bonica del món. També ho creien als Estats Units quan hi va ser. La van entrevistar per a Life i Playboy i em van descriure la bellesa. Després va tornar a casa, a Suècia, i vam començar a treballar plegats en política. Jo sóc socialdemòcrata, i en un primer moment vam treballar per a Palme, però quan es va mostrar a favor d'introduir l'avortament completament lliure, en vam tenir prou. I ens vam posar a recórrer de punta a punta el país parlant amb la gent. La Gio dominava l'art d'encisar el públic. La gent treballadora normal i corrent l'escoltava amb atenció.
Però va ser realment Palme qui va impulsar la qüestió de l'avortament lliure?
Sí, i tant que va ser ell. Van començar a aparèixer un munt de qüestions com aquesta. Idees que jo anomenava palmeisme. Però a la vegada també va significar la seva caiguda el 1976, quan va perdre les eleccions gràcies a la campanya de la Gio i meva. Allò va ser el que va fer decantar la balança.
Segons l'Alf Enström, Palme era un perill per a Suècia.
Coneixes Grècia? En el passat era el millor país del món. Ara és el pitjor. Si Palme hagués continuat el timó, Suècia s'hauria convertit en Grècia. Estava destrossant el país i algú havia d'aturar-lo.
En principi, que l'Alf Enström odiés Olof Palme no hauria d'implicar res més que això, perquè no eren pocs a Suècia els que sentien antipatia contra el primer ministre. Ja us vam dir en el capítol anterior que tenia tants defensors com detractors. Però, com que volia parlar d'Enström en el seu llibre sobre arquitectura i crims, el Jan Stocklasa el va investigar a fons. I així va descobrir un document oficial en què hi deia que aquell home havia estat investigat per la policia com a sospitós de l'assassinat de Palme. Sospitosos n'hi va haver molts, però només alguns es van prendre seriosament, i no era el cas d'Enestrom. Tot i això, el periodista va començar a intuir que potser hauria de canviar el tema del seu llibre. Però abans de fer el pas definitiu, volia parlar amb la Gio Petré, l'exdona d'Enestrom. Hola, Lídia Orriols.
Hola, Carles. El primer que fa el Jan Stoklasa és trucar a la Gio Petré, però ella no li agafa el telèfon. Aleshores, li deixa un missatge al contestador automàtic dient-li que és periodista i que voldria fer-li una entrevista, perquè vol escriure un llibre sobre l'apartament on ella va viure durant molts anys. Però la dona tampoc li retorna la trucada.
Al final, el Jan canvia d'estratègia. Un dia de gener de l'any 2012, és a dir, més d'un any després d'haver parlat amb l'Alf Enestrom, agafa el seu Volvo 780 de color vermell i es planta a casa de la Gio Petré, a la província de Värmland. La Gio, que aleshores tenia 75 anys, el rep a la porta de la seva mansió i li diu que l'estava esperant, perquè havia sentit el seu missatge i sabia que, si tant li interessava, tard o d'hora acabaria anant fins allà. La Gio Petré fa passar el Jan Stoklasa a la cuina i, mentre li prepara un cafè, comencen a parlar.
Quan ens vam conèixer, l'Alf no feia altra cosa que parlar de Palme i Ingmar Bergman. Eren els seus grans ídols.
En Palme era el seu ídol?
Sí, ho era. Però després les coses es van capgirar. L'obsessió per la política va anar creixent i l'Alf canviava d'un partit a l'altre, fins que va fundar l'oposició socialdemòcrata i es va dedicar en cos i ànima a plantar cara a Palme.
I tu no hi vas poder fer res?
Al principi creia que sí. Érem com dos ocellets ferits quan ens vam conèixer. A la meva vida tot havia mort. El meu home, en Lawrence, havia mort. Els meus fills havien mort. El meu pare havia mort. L'Alf em va dir, necessites fills. Així que vam comprar aquesta mansió meravellosa i vam tenir criatures. I cavalls per les criatures. Hauria estat una vida ideal, però després alguna cosa es va torçar.
La dona li explica al Jan Stoklasa que l'Alf Enestrom estava obsessionat amb el primer ministre Palme i amb el Partit Socialdemòcrata i que, en canvi, no es preocupava prou per la seva família.
Segons diu, el seu exmarit viatjava per tot el país recollint diners de donants anònims, entre els quals hi havia importants empresaris suecs, i l'arrossegava ella, a la Gio Petré, als actes polítics, cosa que no li agradava gaire. Per això, i perquè ell es va tornar violent, segons la dona, es van acabar divorciant l'any 1998.
Però la qüestió és que l'any 86, quan van matar Olof Palme, la parella encara no s'havia trencat. I aprofitant que la conversa flueix amb facilitat, el Jan, el periodista, li pregunta a la Gio Petré pels dies anteriors a l'atemptat.
Eren les vacances de febrer i havíem vingut aquí. En teoria hauríem d'haver pujat una caseta que teníem a la província de Dalarna, però de sobte l'Alf va voler treballar en un article sobre Palme. Així que el dimecres abans de l'atemptat vam deixar els nens a la mansió amb una mainadera i nosaltres vam tornar cap a Estocolm. En realitat, a mi no em feia cap gràcia, però no m'hi podia oposar.
I què van fer exactament el 28 de febrer de 1986?
Aquell divendres, el dia de l'assassinat, era Santa Maria i jo volia comprar un detallet per a dues Maries. Primer vam menjar alguna cosa en un restaurant. En acabat ens vam dirigir cap al carrer Sveavägen just abans que tanquessin les botigues i després vam tornar cap a casa. Al vespre vam mirar a la televisió les notícies de les 9 i llavors l'Alf va dir que havia d'anar a posar diners al cotxe. Quan temps després hi vaig pensar, vaig recordar que els divendres no es paga aparcament. És gratuït durant tot el cap de setmana.
En sentir això, el periodista Jan Stoklasa s'incorpora a la cadira com si l'haguessin estirat amb un fil. La Gio Petré, quan la policia va investigar el seu exmarit, havia dit als investigadors del cas Palme que la nit de l'assassinat, l'Alf Enestrom no havia sortit de casa.
Però la policia va venir a veure't, oi? Jo només he llegit que l'Alf tenia una coartada perquè havia estat tot el vespre a casa amb tu.
Sí, però després de separar-nos, el 1998 vaig trucar a la policia i llavors finalment em vaig atrevir a explicar-ho. Els he trucat dues vegades, però no han mogut ni un pèl.
Com ho saps?
Si ho haguéssim fet, s'haurien posat en contacte amb mi i m'haurien fet preguntes o hauria aparegut alguna cosa als diaris.
Però això no és tot. la dona encara li diu dues coses més que són importants.
La primera, que el seu marit, l'Alf Enerstrom, tenia un company o més aviat una mena de fan que va viure una temporada amb ells. Era un home que també odiava l'Olof Palme i que va ser a Estocolm la nit de l'atemptat. Per amagar la seva identitat es feia dir Ricard i duia sempre una perruca. I la segona cosa que diu la Gio Petré i que ja acaba de deixar el Jan Stoklasa completament bocabadat és que suposadament Enerstrom tenia un arsenal d'armes i entre totes elles n'hi havia una del mateix model que la que es va fer servir per matar Palme, un revòlver de la marca Smith & Wesson.
Realment podia tenir l'Alf Enerstrom alguna cosa a veure amb l'assassinat d'Olof Palme? Després d'aquella entrevista, el Jan Stoklasa en té moltes sospites i acaba convençut que el seu projecte inicial sobre arquitectura i crims ja no és important. La possibilitat de descobrir més secrets sobre el cas Palme i fins i tot de poder arribar a treure'n l'entrellat li sembla molt més emocionant. Gairebé 30 anys després de l'atemptat que va paralitzar Suècia, aquest periodista comença a estirar un fil que la policia havia deixat penjant. El següent pas és intentar localitzar el tal Ricard. El problema, és clar, és que no sap quin és el seu nom real. En les investigacions policials o en les periodístiques, com en la vida, l'atzar moltes vegades juga un paper fonamental. I en aquesta història, també. El Jan Stoklasa va descobrir el nom real d'aquest personatge misteriós, el Ricard, per casualitat. Va passar en una biblioteca.
El Jan havia anat a buscar un exemplar del segon llibre escrit per l'Alf Enerstrom i la Gio Petré, titulat Hem abatut el govern, segona part. La primera, com li havia dit el mateix Enerstrom, la van publicar el 1977, just després que l'Olof Palme perdés les eleccions. Però el segon volum va sortir abans dels comicis del 85, en què el Partit Socialdemòcrata de Palme va tornar al poder. En aquella biblioteca, doncs, el Jan Stoklasa es va trobar amb una altra persona interessada en el llibre i en la parella, que resulta que coneixia el nom del Ricard.
Per protegir la identitat d'aquesta persona, el periodista Jan Stoklasa l'anomena Jacob Tedelin. Però tingueu en compte que no és el nom real. Però recordeu bé, Jacob Tedelin. Una vegada sap com es diu, es posa a buscar-lo. Recordeu que tot això va passar l'any 2012. Si el Jan fos un periodista dels anys 80, segurament ho hauria tingut molt més difícil. Però gràcies a internet, localitza ràpidament on viu el tal Jacob i també troba el seu perfil de Facebook. L'aparença de l'home li crida l'atenció.
A la foto del perfil i altres d'accés lliure apareixia posant amb un vestit escocès de gala. En una altra fotografia anava vestit amb una americana que hauria estat moderna la dècada del 1980. La resta d'imatges eren de la Casa Reial Britànica i diversos símbols jueus. Entre els amics hi figuraven un reguitzell de noms que eren coneguts dels mitjans de comunicació suecs: Kenneth Ekerot, Björn Söder i un grapat d'altres membres del Partit Demòcrates de Suècia que s'havien vist involucrats en escàndols i declaracions xenòfobes.
És a dir, que l'ajudant seguidor de l'Alf Enerstrom és un home proper a l'extrema dreta, o, com a mínim, és amic virtual de gent d'extrema dreta. A més, segons veu el Jan Stoklasa al seu perfil de Facebook, l'home admet que any rere any celebra l'aniversari de l'assassinat del primer ministre suec amb una copa de vi. I en moltes publicacions, gairebé 30 anys després, encara el critica. Al Jan, tot això li sembla si més no curiós i vol esbrinar més coses d'ell. Però com? El periodista es fixa en els seus contactes i fa això.
Una persona destacava entre tots els contactes de Facebook. La imatge del perfil era la d'una noia atractiva, amb prou feines de 30 anys i amb el típic nom txec de Lida Komárková. Em vaig preguntar com podia ser que una noia jove i gairebé exageradament bonica s'hagués posat en contacte amb un simpatitzant de demòcrates de Suècia de mitjana edat i amb kilt. No encaixava amb la resta del seu entorn. Feia tuf de perfil fals. I vaig aturar-me un moment a pensar qui s'havia pres la molèstia i per què. Sense cap intenció en particular, vaig escriure una salutació breu a aquella Lida Komárková i la vaig enviar per missatge privat.
En els mesos següents, aquesta tal Lida, que tampoc no es diu així realment, no respon al missatge de Facebook i el Jan Stoklasa es dedica a investigar la hipòtesi de l'Stieg Larsson, que ja us vam dir el capítol anterior, que havia dedicat molt de temps al cas Palme. A través del noi de la biblioteca que li va parlar del Jacob Tedelin, el periodista es posa en contacte amb antics col·laboradors de Larson i aconsegueix accedir al seu immens arxiu. En treu moltíssimes carpetes d'un traster, plenes de retalls de diaris, documents oficials i informes escrits per Larson. I així arriba a conèixer l'anomenada línia sud-africana.
La hipòtesi de Stieg Larsson era que l'assassinat del primer ministre Olof Palme l'havien organitzat els serveis secrets del règim de Sud-àfrica a l'època de l'apartheid, amb l'ajuda d'un grup d'individus suecs d'extrema dreta. Larsson creia que el mòbil podria ser econòmic perquè Palme havia posat pals a les rodes als negocis entre alguns empresaris de la indústria armamentística sueca i el règim de l'apartheid, que estava vetat internacionalment. També hi havia el fet que Palme donava suport a les organitzacions que lluitaven contra el govern de Sud-àfrica.
Mentre llegeix el material de Larsson i dona voltes a les diverses possibilitats, van passant els mesos. En aquell moment, el Jan Stoklasa no acaba de veure com podria encaixar la línia sud-africana amb la implicació de l'Alf Enerström i del Jacob Tedelin en l'assassinat de Palme. Però d'això ja en parlarem. A principis de l'any 2013, al Jan li arriba un missatge de Facebook.
Què vols?
El missatge només contenia dues paraules, que, a més, no estaven en suec ni en anglès, sinó en txec. De qui era?
Passats uns mesos ja m'havia oblidat completament que havia enviat un missatge molt breu a la Lida Komarkova. Ara havia passat més d'un any i no tenia ni idea de per què m'arribava una resposta de cop i volta. La Lida em va explicar ben poques coses d'ella i més aviat feia la impressió que intentava obtenir informació sobre mi. Per la meva banda, jo estava fent el mateix. Al final, li vaig proposar de veure'ns a Praga. La resposta va arribar immediatament.
Encara que sembli tret d'una novel·la, tot això que us expliquem és real. I ho relata el periodista suec Jan Stoklasa en el seu llibre que es titula Stieg Larsson, el llegat, les claus ocultes de l'assassinat d'Olof Palme. Aquella dona misteriosa, batejada amb el nom de Lida Komarkova, accepta quedar amb el Jan i ell, sense pensar-s'ho dues vegades, agafa un vol fins a Praga. Queden en un bar a prop del Pont de Carles, una construcció magnífica de més de 500 metres de llarg del segle XIV.
La seva història era força senzilla. El motiu pel qual s'havia fet amiga de Facebook d'en Jacob era el seu interès mutu pel judaïsme. Durant molt de temps, la Lida havia estat donant voltes a convertir-se a aquella religió i tots dos tenien amics comuns a Facebook que eren jueus. Potser ella, o ell, havia enviat una sol·licitud d'amistat quan havien comentat algun post d'un amic, però mai no s'havien enviat missatges privats.
Quan el Jan Stoklasa torna a Estocolm, continua remenant el material de l'Stieg Larsson i llegeix moltes més coses sobre la línia sud-africana. Aleshores, arriba a dos noms que seran importants en aquesta història. I aquests sí que són reals. Un és Craig Williamson, un antic agent secret sud-africà, i l'altre es diu Bertil Wedin, un suec exiliat a Xipre. Això que sentireu ho va llegir el Jan en un article de premsa de l'any 1987. Recordeu que la SAPO és com s'anomena a Suècia la policia de seguretat, el que seria el CNI a Espanya.
El titular era «La SAPO assenyala Sud-àfrica» i el text explicava com la policia de seguretat, la policia nacional i la policia del comtat d'Estocolm, poc més d'un any després del magnicidi, treballaven conjuntament investigant un grup de radicals. Diversos membres del grup havien estat vistos a prop del lloc del crim portant walkie-talkies. Segons un informador vinculat a Sud-àfrica, els suecs haurien actuat com a còmplices d'un escamot de la mort, format per tres sud-africans. L'atemptat hauria estat planejat per la gent d'aquell país, Craig Williamson, juntament amb un ciutadà europeu resident a Sud-àfrica i un ciutadà de l'Alemanya Occidental. També hauria rebut ajuda de funcionaris sud-africans residents a Suècia i d'un suec a l'estranger que treballava pel règim de l'apartheid.
Per tant, suposadament tenim un grup encarregat de la planificació de l'atemptat, encapçalat pel tal Craig Williamson, i un altre encarregat de l'execució del crim, format, segons creu Stoklasa, per membres de la policia sud-africana. A banda, hi hauria un grup de suport format per membres de l'extrema dreta sueca, Aquí és on entraria el tal Bertil Wedding. Gairebé 30 anys abans, l'Stieg Larsson havia cregut fermament en aquesta conspiració, però la policia la va investigar i de seguida la van descartar. Ara el Jan Stock Lhasa intentarà trobar alguna cosa nova, però què pot tenir tot això a veure amb la seva pròpia hipòtesi, la de la participació del metge Alf Enerström i del seu seguidor, el misteriós Jacob Tedelin? De seguida ho sabrem.
I'm ready, my lord.
Crims amb Carles Porta.
Al setembre de l'any 2013, el periodista fa un altre viatge.
Aquesta vegada, el Jan Stock Lhasa va a la República Turca de Xipre del Nord, un estat no reconegut internacionalment que es va formar als anys 80 després que Turquia ocupés la meitat nord de l'illa de Xipre. Allà hi viu Bertil Wedding.
Abans de continuar, escolteu el que va escriure l'Stieg Larsson sobre Wedding un any després de l'atemptat contra Olof Palme. Aquesta informació, Larsson la va passar en el seu moment als investigadors del cas, la policia sueca.
Diverses fonts afirmen que Wedding treballa principalment per a la BOS, la policia secreta sud-africana, des de la dècada dels 70, i es creu que és el cervell darrere de la mort de l'escriptora i opositora al règim de l'apartheid, Ruth First, que va ser assassinada amb una carta bomba a la capital de Moçambic, Maputo, l'agost del 82. La vinculació amb la BOS es confirma en part amb la informació que va sortir a la llum durant el judici celebrat a Londres el 1983, en què Wedding va ser acusat de tinença il·lícita de documents que havien estat robats en un assalt a les oficines londinenques del Congrés Nacional Africà.
Evidentment, tot això és el que va dir a la premsa, però no significa que sigui veritat. Bertil Wedding no ha estat condemnat per cap d'aquests delictes. Més endavant en tornarem a parlar. Però escolteu ara quina era la hipòtesi de l'Stieg Larsson sobre la possible participació de Wedding en l'atemptat contra Olof Palme. Ho explica el seu llibre el Jan Stock Lhasa.
Una possibilitat era que una o diverses persones dins de Suècia havien col·laborat a perpetrar l'atemptat mortal. Sense cap mena de dubte, els sud-africans tenien la capacitat d'executar algú, però dur a terme un magnicidi a l'altra punta del planeta i en una ciutat desconeguda requeria una logística excel·lent i, en aquest punt, la xarxa de què disposava Wedding entre les organitzacions d'extrema dreta sueques complia amb escreix una funció pràctica immillorable. Vigilància, transport i allotjament eren aspectes més fàcils de resoldre sense ser descoberts si es disposava de suport local.
Tornem al 2013. El periodista Jan Stock Lhasa viatja a Xipre sense haver contactat prèviament amb Bertil Wedding i sense saber on viu exactament. Només sap que és en una ciutat que es diu Kyrenia i té un article antic en el qual apareix una fotografia de Wedding davant de casa seva. Amb un cotxe llogat, el Jan es passeja per la ciutat, que no és gaire gran, intentant trobar una casa semblant a la de la foto, i ho aconsegueix.
En comptes de trucar al timbre, vaig decidir concedir-li un dia o dos. Bertil Wedding havia viscut al mateix lloc durant gairebé 30 anys. Era altament improbable que l'home decidís trucar al dos perquè algú com jo hagués vingut des de Suècia. Però quan vaig veure com de fàcil m'havia resultat localitzar-lo, em va semblar inconcebible que la policia sueca no hagués aconseguit interrogar-lo, malgrat el munt d'anys que havien tingut i les moltes raons.
Després, el Jan va a una oficina de correus i consulta les guies telefòniques i allà localitza dos telèfons de Bertil Wedding. Aleshores, torna a l'hotel i l'endemà li truca. Òbviament, no li diu quines són les seues veritables intencions.
Stock Lhasa es presenta amb el nom de Fredrik Bengtsson i li diu a Wedding que vol fer-li una entrevista per parlar sobre la seva vida i que la publicarà al diari conservador Svenska Dagbladet. Per cobrir-se les espatlles, ja ha trucat al diari com a freelance i li han dit que si l'entrevista està bé, li compraran. Després de rumiar-s'ho, Wedding li demana si li podria pagar alguna cosa i Stock Lhasa accedeix a donar-li 250 lliures esterlines, uns 280 euros al canvi actual. Queden l'endemà a les 11 del matí en un hotel de la ciutat de Kyrenia, al nord de Xipre.
L'entrevista havia de durar com a màxim 2 hores, però al final se n'hi passen 4, perquè Wedding li explica tota la seva carrera professional i els seus vincles amb l'extrema dreta. I tot i això, el Jan Stock Lhasa no té l'oportunitat de preguntar-li per l'Olof Palme ni per Sud-àfrica, Per sort, aconsegueix que Wedding accepti fer una segona entrevista l'endemà a la mateixa hora.
El segon dia, Bertil Wedding li explica que va conèixer l'agent sud-africà Craig Williamson, el que, segons l'Stig Larsson, podria haver organitzat l'atemptat contra Palme en un viatge de feina, quan treballava per una agència d'intel·ligència anomenada The 61, el 61. A Wedding li van encarregar que espiés els agents soviètics que hi havia a Sud-àfrica i, en el transcurs d'aquella missió, va sentir a parlar de Williamson i el va anar a veure. Temps després, Wedding va començar a treballar per ell.
Aleshores, el periodista li pregunta si va participar en les operacions per liquidar opositors o si va robar els documents de les seves seus, que era el que explicava Stig Larsson en el seu document. Wedding respon això.
Tot el que vaig fer per Craig Williamson va ser legal. La meva feina consistia a recollir informació com qualsevol periodista. A més, em van declarar innocent de tots els delictes que se m'imputaven en relació a aquests assalts. Això vol dir que sóc innocent de col·laboració il·lícita amb els serveis secrets sud-africans, d'haver rebut documents robats sabent que eren robats i d'assalt. Completament innocent.
A partir d'aquí, el Jan Stoklasa veu que Wedding es comença a posar nerviós i li agafa pressa per marxar, just quan estava a punt de preguntar-li per la seva possible implicació en l'assassinat d'Olof Palme. Aleshores, per intentar tornar a quedar una tercera vegada, li diu que té una cosa que li podria interessar, un informe sobre ell escrit ni més ni menys que pel famosíssim Stig Larsson, autor de la saga Millennium. I la jugada li funciona. L'endemà al matí, Wedding es presenta amb una actitud ben diferent de la del primer dia. Ja no està tan relaxat i no està còmode. Al Jan li queda clar que només hi ha anat per veure l'informe i quan acaba de llegir-lo, li diu això.
No sé què es refereix amb això d'intermediari en aquest cas, però jo no vaig mediar en res. Mai no se m'ha demanat ajuda de cap mena. Cap persona en tot el món no m'ha dit res sobre Palme o els plans d'assassinar-lo. Ni tan sols se m'ha fet cap pregunta que pogués portar a ajudar algú. I mai no he aportat cap informació que pogués dur alguna cosa. Ni una de sola. Ni una. No he fet res en aquest sentit. Res de res. No hi ha res.
El Jan Stoklasa se'n torna cap a Estocolm amb pensaments contradictoris. D'una banda, creu que Bertil Wedding ha defensat molt fermament la seva innocència. De l'altra, sap que es tracta d'un exespia que podria haver-li mentit fàcilment. Però quan arriba a casa, Wedding i Sud-àfrica se li embanda el cap, perquè entre totes les factures i la resta del correu, a la bústia hi ha un sobre petitet sense remitent amb un matasegells de Praga. A dins hi ha un llapis de memòria. De seguida, el Jan agafa l'ordinador i el connecta, però veu que el pen està protegit amb una contrasenya. L'home es pregunta qui podria enviar-li allò i per què. Aleshores, dirigeix la mirada al matasegells i només se li acut una persona, la Lida Komarkova. El següent pas és esbrinar la contrasenya, però no és fàcil. Totes les paraules que prova no li permeten desbloquejar-lo, fins que mira el mòbil i veu que té un missatge de text que només diu Wedding. I voilà! A dins del llapis USB hi ha dos arxius. Un d'ells és un document amb més de 100 pàgines de missatges de Facebook entre la Lida i el Jacob Tedelin, el company de l'Alf Enerstrom. Recordeu que l'Enerstrom era aquell metge que havia viscut al pis d'Estocolm que el Jack Stoklasa va investigar i a partir del qual va arribar al cas Olof Palme.
Durant les moltes setmanes en què van estar parlant de la vida de l'un i de l'altre, la Lida es va anar guanyant la confiança del Jacob. Entre d'altres coses, l'home li va explicar que havia treballat amb l'Alf Enerstrom, a qui considerava una mena de mentor. I un dia, el Jacob li va escriure això sobre l'Olof Palme.
Llavors, quan tenia 12 o 13 anys, pensava que podria fer servir les pistoles d'un amic del meu pare, que tenien 200 anys, carregar-ne una amb coses de metall i veure si podia acostar-me al primer ministre. Pensava que, com a menor, amb prou feines em cauria una pena de presó i que em permetrien apropar-me a Palme. Així, podria executar el meu pla amb èxit. Com que no vaig arribar a disparar a Palme durant els meus anys de joventut, em sentia culpable, fins a un punt que no es pot explicar, i vaig decidir dedicar-me a recollir proves, escriure articles i publicar-los. Així com a fer tot el que pogués per treballar contra Palme i contra tot el que representava. És per aquest motiu que em vaig posar en contacte amb el doctor Enerstrom el 1980-82.
Quan ho llegeix, a banda d'esgarrifar-se una mica per la fredor de Tedelin, el periodista Jan Stoklasa creu que està a punt de descobrir un detall clau per a la seva investigació. però no serà tan fàcil.
Després d'aquell missatge, la Lida li va preguntar si va tenir alguna cosa a veure amb l'assassinat de Palme i el Jacob Tedelin ho va negar. Aleshores, la dona va tallar la comunicació dient-li que havia traït la seva confiança perquè creia que no estava dient-li la veritat.
L'emoció del Jan es desinfla, però encara hi ha un altre arxiu a l'USB que conté una sèrie de correus electrònics entre el Jacob i el Bertil Wedding.
Vaig posar-me a llegir els milers de correus electrònics. Parlaven sovint del que es feia públic de la investigació del cas Palme i del que la policia feia o deixava de fer. Donaven voltes a una teoria que partia de la idea que Olof Palme era un agent soviètic i que el KGB l'havia assassinat perquè estava a punt de ser descobert. Aquella hipòtesi anava apareixent periòdicament als correus i s'allunyava de la que Wedding m'havia explicat a Xipre, però encaixava amb la que en Jacob havia escrit a la Lida. Malgrat tot, resultava difícil veure-hi la lògica. Per quina raó els serveis secrets soviètics haurien assassinat el seu propi agent i, a més, un primer ministre? Personalment, vaig arribar a la conclusió que aquella teoria era una cortina de fum acordada mútuament per a intrusos com jo mateix.
Ja heu anat veient que la investigació del periodista Jan Stoklasa no va ser cosa d'un dia. No només havia de llegir una quantitat enorme d'informació, sinó que havia d'intentar que la seva teoria lligués. Gràcies al material de la Lida Komarkova, aconsegueix connectar el Jacob Tedelin amb el Bertil Wedding. I d'aquesta manera encaixa la seva línia d'investigació amb la de l'Stig Larsson. Tot i això, només té sospites. I saber que Tedelin volia matar Palme de jove no significa que el matés el 1986. El periodista continua gratant i es fixa, per exemple, que el Jacob s'assembla molt a l'home del retrat robot que es va fer a l'inici de la investigació policial quan una noia va descriure com era l'home amb qui s'havia creuat a prop de l'escenari del crim.
Aleshores, el Jan Stoklasa fa el mateix que havia fet l'Stig Larsson amb Wedding. Redacta un informe sobre el Jacob Tedelin i l'envia a la policia. I mentre espera que reaccionin, fa un tercer viatge important. A finals del 2015, dos anys després d'haver estat a Xipre, va amb un altre periodista i amb un director de documentals a Sud-àfrica. El periodista es diu Nicholas Smidl, és redactor de la revista The New Yorker i vol fer un article sobre la investigació de l'Stig Larsson.
Precisament és aquest periodista, el Nicholas, que mentre són a Johannesburg aconsegueix tancar una entrevista amb el Craig Williamson, l'exagent sud-africà que, segons Larsson, podia haver participat en l'organització de l'atemptat contra Palme. Els tres homes es troben amb Williamson en una cafeteria als afores de Johannesburg amb la condició de no enregistrar la conversa de cap manera. Però en realitat, Williamson no deixa anar res que no sabessin. Admet que va matar opositors seguint les ordres del govern sud-africà i que en el transcurs d'aquestes operacions hi va haver víctimes col·laterals, com per exemple Ruth Fers, que segons Williamson va obrir una carta bomba que anava dirigida al seu marit.
No vaig aconseguir que les respostes fossin més concretes que això. Tanmateix, al final de la nostra trobada, em vaig veure obligat a fer-li la pregunta que m'havia portat a recórrer tants quilòmetres des de Suècia per obtenir una resposta.
Òbviament, el Jan Stoklasa li pregunta si va tenir res a veure amb l'assassinat d'Olof Palme i Williamson li respon això.
M'han acusat de moltes coses. S'ha dit de mi que era la persona que hi havia al darrere de la mort d'Olof Palme, de l'accident aeri de Samora Machel i de l'atemptat de Lockerbie. Tot això són ximpleries. No, no vaig tenir res a veure amb l'assassinat d'Olof Palme.
De nou, el periodista marxa d'un país estranger sense tenir una resposta que verifiqui la hipòtesi de Larsson sobre la implicació de Sud-àfrica en l'atemptat i torna a centrar-se en el Jacob Tedelin.
Al febrer de l'any 2016, el Jan Stoklasa envia un correu electrònic a Tedelin demanant-li una entrevista, però ell li diu que no. Una setmana després, el Jan i el Nicholas, el periodista del The New Yorker, van al poble de Tedelin per buscar-lo i per parlar en persona. Al final, però, decideixen trucar-li i el Nicolás i manté una conversa telefònica d'uns 20 minuts. L'home diu que no té res a veure amb l'assassinat d'Olof Palme i que els correus que té en Jan Stoklasa, dels quals en Nicolás li llegeix alguns fragments, són completament falsos. En els correus s'hi veia que Wedin es va enfadar molt amb ell per haver-li parlat d'ell a la Lida Komarkova, però això també ho nega.
Quan la conversa va arribar a la fi, tots tres estàvem impactats del que havíem sentit. Cap correu electrònic no havia estat falsejat i era altament improbable que en Jacob no recordés la còlera de Bertil perquè havia xerrat el cas Palme per Facebook. Quan en Jacob s'havia sentit pressionat, no havia dit la veritat. Havíem tingut l'oportunitat de saber més coses de Jacob Zedelin i la seva possible implicació en l'assassinat d'Olof Palme. Però a la vegada, la porta per poder-hi parlar cara a cara s'havia tancat amb un bon espatec.
Arribats a aquest punt, el Jan Stoklasa es va plantejar si seria millor deixar-ho estar i publicar el que tenia o no publicar res. Però va pensar en què hauria fet l'Stig Larsson si fos viu i va arribar a la conclusió que tirar la tovallola no era una opció. Així que va decidir fer un pas molt arriscat i que, si sortia malament, li podia portar molts problemes, fins i tot legals. Aleshores, li va escriure un missatge a la Lida Komarkova. Som al juliol de l'any 2017. Després d'haver-la recollit a l'aeroport, el Jan Stoklasa i la Lida van en cotxe fins a la ciutat on viu el Jacob Tedelin. També els acompanya un amic del Jan i tots tres s'allotgen al mateix hotel. Allà repassen el seu pla.
La idea és que la noia, la Lida, es presenti per sorpresa a casa del Jacob i intenti recuperar la confiança perduda perquè no han tornat a parlar des que ella va tallar la comunicació 3 anys enrere. L'objectiu és aconseguir que parli sobre la seva possible implicació en el cas Palme. I, per si de cas, la noia portarà un bolígraf amb micròfon i càmera, unes ulleres de pasta, també amb càmera integrada, i un mòbil amagat.
Sense previ avís, doncs, la Lida es presenta a casa del Jacob Tedelin i l'home es queda ben parat. Primer, perquè en principi no la reconeix. Recordeu que la foto que tenia penjada a Facebook no era la seva. I segon, perquè feia 3 anys que no havien parlat i no entenia què hi feia allà. Per això, al principi, l'home està una mica distant, però després que vagin a prendre una copa i tornin a casa seva, es relaxa.
Aquell dia, el Jacob Tedelin li explica a la Lida coses de la seva infància i també li diu que en poc més de 20 anys va anar-se'n de casa a una zona rural fins a Estocolm i que allà va anar a trucar a la porta de l'Alf Enerstrom perquè havia seguit la seva carrera contra Palme i volia treballar amb ell.
De moment, no és res que no sabessin, però les coses porten el seu temps. L'endemà, la Lida i el Jacob queden per sopar i ella porta 2 ampolles de vi amb l'esperança que es deixi anar. Però, de nou, només explica coses que el Jan Stoklasa ja sabia, com que Tedelin pensava que l'Olof Palme era un agent de la Unió Soviètica. Al final, el viatge s'acaba sense respostes noves. La Lida Komarkova creu que si el pressiona serà pitjor, així que queden per veure's més endavant i espera que, aleshores sí, li digui alguna cosa més. Aquella segona trobada es produeix 1 mes després, un dia de principis d'agost del 2017.
Durant tot el matí, el Jacob Tedelin ensenya a la Lida al Centre Històric d'Estocolm i li explica coses dels monuments més importants, com el Palau de la Noblesa, i després la porta directament al lloc on va matar el primer ministre Olof Palme.
Es van dirigir a les escales que pujaven cap al turó de Brunkebergsassen mentre en Jacob li relatava com s'havia perpetrat l'atemptat, d'una manera idèntica a les moltes descripcions del magnicidi que la Lida havia llegit. Si havia estat implicat, en Jacob no ho va mostrar ni amb una sola ganyota. Cada un va triar el costat de les escales per on pujaria i es van trobar al primer replà. En Jacob li va explicar com l'assassí havia fugit seguint aquell camí. Quan van arribar al capdamunt dels 89 graons, en Jacob va girar a l'esquerra en direcció a l'església de Johannes. Va entrar al cementiri i tot d'una li va agafar la mà i va començar a córrer fins que van tombar la cantonada de l'església. Allà, darrere d'uns arbustos, hi havia un banc, lluny de mirades no desitjades i sense il·luminació. Un lloc on, sens dubte, ningú no els molestaria.
L'home pensava que allà podrien parlar amb tranquil·litat i després d'una estona li va dir unes paraules que la Lida se li van quedar clavades a la memòria.
Desitjaria tenir una màquina del temps.
Llavors jo li podria engegar un tret a Palme i tu em podries esperar al capdamunt d'aquest turó dins d'un cotxe. Així sabria cap on fugir.
Al capítol anterior us vam explicar que, pel que van dir els testimonis, la policia va establir un horari dels fets i van veure que l'assassí que havia fugit per les escales del carreró va trigar molt de temps fins al lloc on va desaparèixer. Per això, el Jan Stoklasa pensava que es podria haver perdut, perquè no coneixia la zona, i ara sentia que el Jacob Tadelin deia això. L'endemà, el Jacob fa una revelació més. La Lida i ell queden per anar des d'Estocolm fins a casa seva, i mentre són al tren, li diu que quan estiguin sols, li dirà una cosa que no ha dit mai a ningú. Quan arriba l'hora de preparar el sopar, la noia el nota molt nerviós. Després, el Jacob li diu que hi ha dos periodistes, el Jan Stoklasa i el Nicholas Smeidel, que li van trucar per demanar-li una entrevista. Li explica que els va dir que no i que van començar a fer-li un munt de preguntes i els va mentir. Aleshores es queda callat. La Lida el veu molt i molt nerviós i finalment deixa anar això. Escolteu.
Va ser durant l'era del Segon Temple fa 2.000 anys. Vaig tenir l'oportunitat de convertir-me en un personatge històric. Però aquell àngel... L'àngel em va dir massa tard que baixés. I jo vaig pensar, potser aquí el temps és diferent. Però havia de fer una cosa que requeria temps. Així que em vaig enfurismar i em vaig negar a baixar. I allò va provocar una gran catàstrofe. Es van torçar moltes coses. Vaig intentar esmenar-ho, eh? El profeta Pau va dir que era Jesús, però no era cert. Vaig baixar i vaig intentar assassinar-lo, perquè sabia que era perillós. La cosa va sortir de mare. Vaig entrar a l'arxiu i vaig veure que no hi havia res sobre Pau, però vaig investigar pel meu compte i vaig poder encaixar unes quantes peces. I tant, vaig comprendre que era un espia romà. Així doncs, vaig intentar liquidar-lo, però no me'n vaig sortir.
Quan el Jack Stoklasa va escoltar la conversa gravada, podia pensar que aquell home desbarrava, però va pensar que tot allò podia ser la manera que va triar el Jacob per explicar que havia intentat matar l'Olof Palme, però que no se'n va sortir. Després d'aquella trobada, l'home va desaparèixer del mapa i es va esvair qualsevol possibilitat d'anar més enllà en el cas de l'assassinat de Palme. El periodista Jan Stoklasa va decidir, ara sí, donar per acabada la seva investigació i deixar-ho en mans de la policia. Aquesta és la seva teoria final.
Al vespre, Ernstrom diu a Gio Petré que ha de sortir a pagar el parquímetre i es troba amb en Jacob. Ernstrom disposa d'una gran quantitat d'armes de foc i n'agafen una cada un. Una de les armes és un revòlver Smith & Wesson que, segons Gio Petré, fa molts anys que té l'Alf. Un encàrrec senzill per en Jacob és que vigili l'entrada principal del cinema durant la sessió. Però en Jacob és maldestre i ho fa d'una manera massa evident. A les proximitats del cinema també hi ha el grup executor i altres integrants del grup de vigilància. Informen constantment amb els walkie-talkies el grup encarregat de la planificació, que tampoc no és lluny.
Però el matrimoni Palme agafa una direcció diferent de l'esperada i l'organització se'n va norris.
El desenvolupament dels fets en el moment exacte de l'assassinat és ple d'informacions i testimonis contradictoris. Quan m'imagino com es va produir el crim, m'aferro al que en Jacob va explicar a la Lida per Facebook i les vegades que es van veure. Un integrant de l'organització rep l'encàrrec d'acostar-se ràpidament fins a la cantonada de l'edifici Escàndia. Aquí ressonen les paraules dites per Jacob Tadelin l'últim cop que es van veure amb la Lida, suggerint que li van encarregar que assassinés un espia. Vaig baixar i vaig intentar matar-lo perquè sabia que era perillós.
En aquell moment, la cosa es complica.
La situació comença a ser caòtica quan diverses persones de l'organització s'han de desplaçar en sentit contrari al previst. Ben a prop hi ha els agents sud-africans i alguns dels vigilants suecs. Jacob Tadelin i l'altíssim Ernstrom són al carrer Svabagen. Tothom porta walkie-talkie, alguns van armats, i mentrestant el matrimoni Palme travessa el carrer i continua en direcció sud per l'altra vorera i passa davant de l'edifici Escàndia.
Finalment, es produeix l'atemptat.
Quan el matrimoni Palme deixa enrere l'home de la cantonada, l'altre membre de l'organització també és molt a prop. En aquell caos resulta difícil determinar quin dels dos prem el gallet. Em tornen a venir al cap les paraules que en Jacob va dir a la Lida. Vaig intentar liquidar-lo, però no me'n vaig sortir. Així doncs, encara que en Jacob sigui la persona que s'estava esperant a la cantonada, no és ell el que dispara. Qui prem el gallet ha de tensar el martellet la primera vegada i la bala impacta al bell mig de l'esquena d'Olof Palme. Per al segon tret, utilitza la funció de double action i ha d'exercir molta més força, cosa que provoca que la bala es desviï cap a la dreta. El projectiu frega l'esquena de Lisbeth Palme, malgrat que va dirigit a Olof. En ple caos, la Lisbeth cau de genolls a terra, al costat del seu marit.
A partir d'aquell moment, la policia es posa a investigar i una setmana després arresten el primer sospitós, Víctor Gunnarsson. Després queden en llibertat i investiguen els curts. I al final, la justícia condemna Christer Pettersson, però un tribunal l'absol en segona instància. Quan el Jan Stok Lhasa va publicar el seu llibre, pensava que el cas per fi es podria resoldre i que la línia sud-africana, amb l'afegitó de l'Alf Enerström i el Jacob Tedelin, tindria èxit. Havia fet arribar tota la informació a la policia i estava convençut que aquesta vegada sí que li farien cas. Però quan va veure que l'estiu del 2020 la fiscalia va decidir tancar el cas i assenyalar com a possible culpable un home anomenat Stig Engström, no s'ho podia creure. Com molta altra gent, ell es va quedar decebut. Els periodistes Stok Lhasa i Larsson van dedicar molts anys de les seues vides a investigar la mort d'Olof Palme. La policia sueca encara més. Quan es va arxivar el cas definitivament, el juny de 2020, Suècia s'havia gastat 60 milions de corones. No sé pas si hi ha un rànquing, però 6 milions d'euros són molts diners. I el cas ha acabat sense resoldre, o per ser més exactes, donant-li la culpa a un mort. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Guionistes Lídia Oriols, Albert Mercader i Sílvia Comet. Cas d'avui, Nil Montilla. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je te mets. Et nous vivions tous deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie se pare. Ceux qui aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants deux unis.
the autumn leaves of red and gold. I see your leaves, summer kisses, the sunburned hands they used to fold.
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais, et nous vivions tous deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.
Since you went away, the days were long.
Je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais.